De Sant Fructuós a Sant Pacià, l'actualitat de l'Arquebisbat de Tarragona i de l'Ateneu Universitari Sant Pacià.
Bon dia. El tema de les migracions se'ns presenta i es viu molt sovint com un problema. I sí, bàsicament és un problema perquè la pràctica totalitat de persones afectades s'han vist obligades a migrar, a marxar de casa. Són migrants forçats. I això significa que el problema no són en cap cas les persones, sinó que el problema són les situacions i les causes que obliguen les persones a marxar, a fugir de casa, a abandonar el que és seu. Migrar és un dret, però també ho és no haver-se d'emigrar forçadament. El proper passat 20 de gener, el bisbe de Sant Feliu de Llobregat, Fra Xavier Gómez, va ser a Tarragona per presentar l'exhortació Comunitats Acollidores i Missioneres, Identitat i Marc de la Pastoral com a Migrants, que va redactar com a director del Departament de Migracions de la Conferència Episcopal Espanyola. Aquest document transita per la cultura de l'encontre, per les comunitats acollidores, per la plasmació de la catolicitat i la missió que, com a Església, ha de ser realment universal, és a dir, no pot tenir fronteres. Això fa més catòlica l'Església, com diu l'arcabisbe Joan Planelles al pròleg d'aquesta exhortació. Avui parlarem amb el bisbe Xavier sobre l'acollida, sobre com aprofundir en la catolicitat. Això serà per començar l'edició d'avui. A la segona part del programa, des de Sant Pacià, entrevistarem el recentment nomenat degà de la Facultat de Teologia de Catalunya, el doctor Daniel Palau, que fa unes setmanes ja va ser aquí amb nosaltres per explicar-nos la primera activitat d'aquest any de la Càtedra de Teologia Pastoral Arquebisbe Ponigol, que precisament va tractar el tema de la migració. Avui, per això, serà amb nosaltres per parlar de la facultat, del que representa per ell la teologia, de l'interès que suscita actualment. El doctor Daniel Palau serà amb nosaltres des de l'Ateneu Universitari Sant Pacià. Amb aquest menú, comencem. El bisbe de Sant Feliu de Llobregat, Fra Xavier Gómez, va presentar al clergat de l'Arxidiòcesi de Tarragona l'exhortació Comunitats Acollidores i Missioneres, Identitat i Marc de la Pastoral com a Migrants, a la qual explica que la integració, que no assimilació, de les persones immigrades de l'Església és un dels signes dels temps eclesials més clars. Fra Xavier pretén que aquest text ens ajudi a configurar les comunitats del futur, caminant amb el que funciona o replantejant on sigui necessari el model de parròquia i de missió. Fra Xavier Gómez, bon dia i moltes gràcies per acompanyar-nos.
Bon dia.
Estem preparats per acollir?
Ens estem preparant per acollir. De fet, ja estem acollint. La societat, l'Església catalana, és una societat acollidora. Però ens adonem que encara hem d'aprendre a millorar, a tenir més cura de la manera amb la que acollim, d'escoltar i de sentir més a la gent que estem acollint per apropar-nos més a les seves necessitats des d'una vessant integral.
I què hauríem de fer per ser més acollidors? Com hem d'aprendre a acollir i millor?
Doncs tenim l'escola a l'Evangeli. Hem de mirar a Jesús i fer el que Jesús feia. Jesús li dava molta importància a aquests encontres cos a cos, acompanyar a la gent, sentir-les i anar buscant amb elles i amb elles les respostes. No? Jo crec que aquesta és la metodologia, fer una lectura creient del que estem vivint i mirar com podem acompanyar molt, acompanyar més i promoure més la integració de la diversitat a les nostres comunitats.
I això és un treball fàcil, donada la situació de la societat actual, en la qual doncs, regna l'individualisme?
És un treball apassionant que hem d'anar fent i d'anar acompanyant-nos en aquest sentit, no? Perquè no sabem bé que, per on hem de tirar. Per això aquest document, aquesta exhortació pastoral ens dona pistes, ens parla de fonaments, ens ajuda a llegir el context social i eclesial i també ens deixa suggeriments en forma de bones pràctiques en l'últim capítol. Doncs jo crec que això és el que hem de fer, no? Conèixer bé aquesta exhortació i posar-nos amb l'Església que mira d'aprofundir en la catolicitat i en la conversió.
El que està clar és que no podem difondre més bé l'Evangeli sinó a través de la, de l'experiència personal, de l'exemple. Ens calen més exemples? Ens calen més testimonis que demostrin que si realment fem el que diu l'Evangeli, doncs anem pel bon camí, pel camí que ens indicaria Jesús?
Evidentment, sí, sí. Ens juguem la credibilitat pel testimoni. Ja sabem que l'Església porta la protecció de la dignitat de la persona i l'hospitalitat en el seu ADN des dels inicis. Això ho reflecteix la seva doctrina social, arrelada en les Sagrades Escritures, tant de l'Antic com del Nou Testament. Per tant, sí, sí, estem cridats a ser testimonis d'esperança i ens juguem la credibilitat pel testimoni.
Les migracions són una oportunitat?
Totalment, són una oportunitat. Clar, com tota oportunitat, també porta les seves tensions, però són una oportunitat. Ja estem veient que l'economia, la demografia i les nostres comunitats també s'estan revitalitzant amb la arribada de nouvinguts i de persones que van deixar els seus països, moltes vegades sense voler-ho, però que estan aquí entre nosaltres i ens ajuden a construir una societat i una església més diversa.
A l'exhortació també parleu que cal aprofundir en la catolicitat. Com ho hem de fer?
La catolicitat és una espiritualitat, abans de tot. És mirar-nos al mirall de la Trinitat, que també parla de la unitat i de la Trinitat, que integra la diferència en la unitat, que parla de comunió. La catolicitat també és una crida a harmonitzar les diferències i a harmonitzar la diversitat, sense confondre unitat amb uniformitat.
Vostè sempre ha estat molt a prop dels migrants, ha treballat molt aquest àmbit des de dins de l'Església. Què l'ha tret sempre? Per què s'ha sentit tan a gust sempre treballant a favor dels migrants i del treball social?
Perquè em van aportar molt més del que jo vaig intentar aportar-los a ells i a elles. He rebut molt més en aquesta convivència, que no és només treballar per a ells, és viure amb ells i compartir les seves lluites, els seus desafiaments, les seves esperances. I a mi m'ha ajudat molt a aprofundir en el que deia abans, no? En el sentit de la catolicitat i a descobrir aquest rostre divers de l'Església en les persones i en les cultures. Jo crec que aquesta és la major aportació i el major bé que em van fer, que m'estan fent.
Ara, com a bisbe de Sant Feliu de Llobregat, com heu trobat la diòcesi, aquest treball també amb els migrants, si està prou desenvolupat, heu d'anar treballant molt més, com ho fareu a partir d'ara?
Bueno, fa un mes, poc més d'un mes que estic a Sant Feliu com a bisbe i estic aterrant, estic coneixent la gent, el territori, les delegacions, la pastoral, la dinàmica diocesana, els preveres, els diaques, la vida consagrada. Per tant, ara estic en un moment d'exploració. Doncs sí que m'adono que tenim una diòcesi amb moltes oportunitats, una diòcesi molt diversa des del punt de vista del paisatge geogràfic, humà, religiós. Hi ha moltes oportunitats i jo em quedo en aquestes oportunitats i a més d'agrair també la tasca que s'ha fet fins ara. Una diòcesi jove que porta 20 anys molt bé engegada pel bisbe Agustí i que bueno, ara estem en un altre moment que haurem de fer un discerniment també cap a on volem anar i en això ens ajudarà el moment que viu l'Església, el moment de la sinodalitat, que ens ajudarà a posar-nos plegats a l'escolta de l'Esperit.
Suposo que la transició amb el bisbe Agustí ha estat fàcil. És una persona que suposo que li ha posat tot molt fàcil per entrar a la diòcesi.
Sí, ha estat molt fàcil. Jo li agraeix molt, molt fàcil i molt enriquidora.
Vostè és guipuscoà, va arribar a Catalunya el 2016 com a prior del convent de Dominics de Barcelona, Sant Tomàs d'Aquino, del carrer Bailén de Barcelona. Realment coneixia una mica Catalunya. Suposo que allò que diuen que Catalunya és una terra d'acollida, es pot dir en tots els sentits.
Jo sí, ho diré sempre. I aquesta va ser també l'experiència de tota la gent que van venir a acompanyar-me a l'ordenació a la catedral de Sant Feliu. Tota la família, els amics, la gent vinguda de fora. Tothom s'ha tornat a casa seva amb aquesta experiència d'acollida, de familiaritat, i tothom en aquest sentit, no, van aconseguir que sortessin d'allà ambaixadors de Catalunya. Tothom parlava molt bé de l'acollida que van trobar aquí en aquesta església nostra, en aquesta ciutat. Sí.
Aquest any jubilar, què hem de prendre com a cristians? En què ens ha d'ajudar aquest any jubilar, aquest any de l'esperança?
Tornar a Jesucrist, sense dubte. Posar el Senyor en el centre de les nostres vides, de les nostres comunitats, de la nostra església, i també, tant de bo si aconseguéssim desenvolupar més signes d'esperança i una empenta més missionera a les nostres esglésies i comunitats. Jo crec que tenim l'oportunitat d'aprofundir en tot el que el jubileu ens vol parlar, o el jubileu està suposant per a nosaltres. I també jo crec que tenim aquesta crida de la que sempre parlo, que pot ser que sí, me repeteixo molt, però sense això no podem tirar endavant des del meu punt de vista. No? Jo crec que jubileu i sínode, immigracions, tot ens parla i ens crida i ens convida a aquesta transformació, no? Quan posem el Senyor al centre de les nostres vides, aquesta transformació i conversió personal, pastoral o missionera i relacional.
Fra Xavier Gómez, bisbe de Sant Feliu de Llobregat, moltes gràcies per acompanyar-nos aquest matí en aquests estudis de Tarragona, i esperem veure'l ben aviat, una altra vegada per aquí.
Molt content. Ja sabeu que som veïns i qualsevol dia truqueu-me i aquí vindré.
Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
L'actualitat de Tarragona.
Després de la conversa amb el bisbe Xavier, coneguem ara les notícies destacades de l'Església de Tarragona. I comencem dient-vos que dissabte, 15 de febrer, va tenir lloc al Seminari Casa de Cultura de Tarragona la jornada arxidiocesana de Pastoral de la Salut. Es tractava de l'activitat inicial dels actes previstos a realitzar durant la campanya del Malalt 2025 a l'arxidiòcesi. Aquesta campanya s'inicia cada any per l'11 de febrer amb la Jornada Mundial del Malalt, que va instaurar el papa Joan Pau II i que la va fer coincidir amb la festivitat de la Mare de Déu de Lourdes. Per al delegat de Pastoral de la Salut i les persones amb necessitats especials, Miquel Sanchís, aquesta jornada va ser molt profitosa i viscuda, sobretot per l'aportació de les dues ponències que van impartir la doctora Imma Grau Joaquim, psiquiatra de l'Institut Pere Mata i directora de la residència Morterol, que va parlar de salut mental, d'una esperança en temps difícil, i la que van compartir Remei López i Nardo Icart, membres de la comunitat de Sant Egidi de Tarragona, que van titular L'esperança, resposta a la solitud, l'experiència de la comunitat de Sant Egidi amb els ancians i els sense sostre. I d'altra banda, recordar que en la darrera reunió capitular celebrada el proppassat 27 de gener va ser reelegit com a degà president del capítol de la Catedral de Tarragona per un període de 2 anys, mossèn Joan Miquel de Ribes Alarcón. El doctor de Ribes va manifestar que aquesta reelecció és una mostra de confiança que em fan els meus companys capitulars, va dir, i a la vegada, va afegir, és un estímul per tirar endavant aquest servei en un any jubilar que esperem sigui portaveu d'esperança. Arriba ara el moment d'anar fins a l'Ateneu Universitari Sant Pacià, on ja ens espera el doctor Daniel Palau, nomenat oficialment degà de la Facultat de Teologia de Catalunya. El doctor Daniel Palau Valero ha estat nomenat degà de la Facultat de Teologia de Catalunya. El cardenal Joan Josep Omella, gran canceller de l'Ateneu Universitari Sant Pacià, va signar el seu nomenament el 10 de gener de 2025 per al trienni 2024-2027, que compaginarà amb la seva responsabilitat com a vicerrector acadèmic de la Institució Acadèmica de l'Església a Catalunya. Doctor Daniel Palau, bon dia.
Molt bon dia.
Què representa per tu el càrrec de degà? Per fi arribat,
oi? Sí, per fi. De fet, continua sent la tasca que ja venia realitzant des de fa uns mesos, però confirma la implicació i la trajectòria que ja portava aquí a la casa, a la facultat, feia una cosa de 10 anys, quan vaig tornar de Roma després d'haver defensat la tesi doctoral. Per tant, és un coneixement de la casa, del claustre, dels alumnes, i per tant també una confirmació de la voluntat de realitzar aquest servei també de la casa i també doncs, de la teologia a casa nostra.
Quines seran les teves línies de treball a la facultat?
Bueno, les línies, diguéssim, la nostra facultat, com totes les facultats d'arreu, són hereves directes del Concili Vaticà II. Per tant, les línies estan com traçades i fetes doncs, molt, molt explícites en aquest gran esdeveniment que fou el Concili, i que no remet a altra cosa que a la mateixa proposta de Jesús, a l'Evangeli de Jesús. Per tant, diguéssim que continuem sent hereus d'aquesta revelació de Déu per tal de comunicar el seu designi salvador per tota la humanitat, i a més, doncs, acceptant la reflexió teològica en el context contemporani en el que ens toca viure, no? En el que de vegades doncs, cal acceptar altres perspectives o altres lògiques que no desdibuixin aquesta revelació, sinó que la complementin i la comuniquin amb major significativitat per la gent del nostre temps.
Dani, la teologia està prou prestigiada actualment? Està prou prestigiada? Té prou prestigi actualment?
Jo penso que és poc coneguda i hem estat, diguéssim, cal recordar que la teologia va ser, diguéssim, la primera ciència que dona peu i al món universitari. Però, paulatinament, el món universitari ha desplaçat la teologia, o la teologia s'ha vist, doncs, com d'alguna manera encapsulada en uns certs tòpics que l'han allunyat dels diàlegs o dels debats contemporanis. Em sembla que prestigiar la teologia vol dir tornar a fer de la teologia doncs, un espai d'encontre, de diàleg, en aquest espai s'hi trobin doncs, diversos sabers i diverses sensibilitats per poder acostar-nos més al misteri d'un Déu que ha volgut comunicar-se i transmetre'ns doncs, la seva voluntat de crear doncs, una fraternitat, un estil de vida amb sentit, fonamentat bàsicament en el testimoni de Jesús, el seu fill.
Mm-hmm. Per què interessa la teologia?
Sobretot interessa perquè es fa aquelles grans preguntes que d'alguna manera tots portem molt dins nostre i accepta una resposta que no és només una creació pròpia, sinó que acceptem doncs, aquest misteri d'un Déu que ens sobrepassa i que ens convida a mirar-nos amb misericòrdia, convida a descobrir aquesta proposta de germanor, aquesta proposta de pau, aquesta proposta doncs, d'esperança i d'un món més just, en el que puguem reconèixer-nos com a fills i germans els uns dels altres.
La gent pensa que només estudia teologia un home que vulgui ser ordenat prevere. Això no és veritat, oi?
No. La teologia té les portes obertes per tots aquells que, doncs, des de la fe, intenten doncs, respondre's a aquestes qüestions que porten ben endins i que, doncs, d'alguna manera, volen indagar i volen fer un camí. No és només pels qui un dia seran ordenats, sinó que és per tots els laics, cristians i cristianes, que desitgen doncs, aprofundir en la fe i sobretot en el món bíblic, o tant en el món bíblic com en el món doncs, de la dogmàtica, de la moral, etc., no? De les seves diferents branques.
Què espera d'un alumne de la facultat, el seu degà?
Bona pregunta. Espero que es plantegin grans preguntes, que acceptin aquesta proposta que diuen fa a través del seu fill i que a la fi siguin testimonis creïbles del que ens proposa Jesús, no? De ser testimonis de diàleg, d'acollida i d'esperança pel nostre món. Mm-hmm.
I quin valor afegit té la Facultat de Teologia de Catalunya respecte d'altres?
Bé, el valor afegit segurament està en el fet de sentir-nos tots com molt complementaris entre alumnat i claustre de professors. Perquè aquesta recerca de la veritat, aquesta recerca de Déu, no és només una recerca aïllada o d'uns quants o d'una èlit, sinó que ens necessitem tots i hi ha com una mena de complementarietat entre alumnes i professors, que a més volem tenir aquesta mirada, doncs, sobretot cap a les perifèries, com diria el Papa Francesc, o cap a aquells sectors o realitats socials en les que, doncs, es cerca aquest sentit últim de la vida.
Uh-huh. El doctor Daniel Palau és també vicerector acadèmic de l'Ateneu Universitari Sant Pacià. Són càrrecs de fàcil compatibilitat, suposo.
Sí, perquè, de fet, diguéssim que la casa és gran, però els que hi som a dins i els que la coneixem, doncs, intentem aprimar les estructures per tal de fer-les més àgils i més capaces de respondre amb immediatesa a les necessitats dels nostres alumnes i de les realitats que es van presentant i que van trucant a la porta i van demanant, doncs, un acompanyament, una ajuda, un servei, no?
Ets, a més de cap del Departament de Teologia Sistemàtica, actualment professor d'Ecumenisme i Eclesiologia i rector de les parròquies de Santa Maria i Sant Antoni Abat de Corbera de Llobregat. Molta responsabilitat, no?
Bé, suposo que això és una de les realitats que ens toca de viure en l'actualitat, en el que sembla que tot quedi molt concentrat en poques persones. Però la gràcia o el misteri està en saber trobar equips de treball i formar equips de treball, tant a les parròquies, que són realitats vives i són realitats plàstiques i són realitats que fan el seu camí i també fan la seva reflexió, i també crear equips de treball i de recerca i d'investigació, doncs, en el camp acadèmic, no? Mm. Per tant, no cal oblidar que tot lideratge, si és bo, sempre va acompanyat d'un equip de treball. Això és, diguéssim, un element que no podem perdre de vista.
Mm-hmm. A més, ets director de la Càtedra de Teologia Pastoral, Arquebisbe Ponigol, i el de director de Quaderns de Pastoral. Quins són els projectes per aquest any, Dani?
Doncs tenim, sobretot, com dos projectes molt interessants. Recentment hem tingut la quarta jornada de la càtedra dedicada a la immigració, però aquest any tindrem la cinquena jornada dedicada al món de l'educació, copsant una mica la realitat de la vida cristiana d'aquells professors i institucions que se senten, doncs, evangelitzadores, tant en contextos, diguéssim, explícitament cristians, com en aquells altres contextos que la fe queda una mica més difosa, però també hi ha realitats de professors que treballen en escoles en les que, doncs, el fet religiós o la fe catòlica no està sostingut o recolzat institucionalment. I el segon projecte, doncs, continua sent la publicació dels diferents números de la revista de Quaderns de Pastoral, dedicats a la immigració, dedicat també a la literatura, fent-nos ressò d'un document del Papa Francesc sobre la necessitat de llegir i la importància de saber llegir, i després també a la qüestió educativa, al voltant del text del Pacte Educatiu Global que el Papa Francesc ha proposat.
Daniel Palau, moltes gràcies per acompanyar-nos de vegada a la Facultat de Teologia de Catalunya. Molta sort i molt bon treball.
Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies.
Aquesta setmana, a Sant Pacià.
I abans d'acabar, dues notícies de Sant Pacià. Els dies 14 i 15 de febrer es van celebrar a l'Ateneu Universitari Sant Pacià les primeres jornades de personalisme, organitzades per tres entitats que conreen la filosofia personalista a Espanya: l'Instituto Manuel Munier d'Espanya, l'Institut Manuel Munier de Catalunya i l'Associació Espanyola de Personalismo. Hi van prendre part unes 170 persones que van presenciar les 10 conferències plenàries i les prop de 60 comunicacions. Durant aquests dos dies va quedar constància que el pensament personalista és viu i que pot aportar molt en aquest moment de crisi moral i espiritual en la nostra societat. El personalisme no és un sistema filosòfic tancat, sinó un conjunt de corrents de pensament que tenen en comú posar en el centre de la seva reflexió la persona humana, considerant-la com un tot, un ser irreductible, a més conceptes biològics, psicològics o socials. S'oposa tant a reduccionismes materialistes com a concepcions idealistes que despersonalitzen l'individu. El seu èmfasi rau en la dignitat, llibertat i responsabilitat de la persona, destacant la seva dimensió relacional i transcendental. D'aquesta manera, tracta de superar tant l'individualisme, amb individus aïllats i o desvinculats, com postures col·lectivistes, on la persona queda diluïda en el comú. Com a conclusió de les jornades de personalisme celebrades a l'Ateneu Universitari Sant Pacià, es podria dir que aprofundir i aplicar el personalisme continua sent important. El personalisme ha tingut en el passat una gran influència en l'ètica, en l'antropologia i en la política, tot promovent el respecte a la dignitat humana i a la justícia social, i el desig és que la continuï tenint en el futur. Amb les notícies de Sant Pacià arribem al final del nostre temps d'avui. Moltes gràcies per la vostra companyia, una setmana més, i ens retrobem, si Déu vol, d'aquí a 7 dies. Rebeu una salutació ben cordial d'en Santi Grimau, des de la realització tècnica d'en Carles Verdou a la redacció, i de qui us parla, Òscar Bardagí. Que tingueu una molt bona setmana. Bon dia.